Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt. Matí de dilluns, amb el cel enteranyinat per alguns núvols prims, amb una visibilitat perfecta i amb unes temperatures que encara són fresques de bon matí, però que s'aniran animant a mesura que avanci la jornada. Per què? Perquè tot i que estem ja en plena tardor, encara hi ha algunes reminiscències de l'estiu. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs tenim 4 graus a Vall de Núria, 9 graus a Ripoll i a Ribes de Freser, 10 graus a Das, 11 a Mieres, 12 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 14 graus a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 15 a Anglès, Girona i Roses i 16 graus a Banyoles i a Figueres.
Una setmana de molta calor, Dani Ramírez.
Serà gairebé estiuenca, perquè farà un ambient relativament càlid de dia, nits una mica fresques i, de moment, sense pluges, bona part de la setmana entrant.
Sense pluges i la sequera continua sent protagonista. El 50% de les famílies que tenen Càritas Garrotxa quedaran descobertes amb l'entrada en vigor del nou model de targeta Moneder.
El nou sistema només cobrirà les necessitats del 12% dels atesos. Aquest nou format, que entrarà en vigor el gener del 2024, donarà diners en lloc de productes en espècies com fins ara.
Escoltem a Carles Ullés, el president de Càritas.
El Consorci d'Acció Social aporta cap a uns 100.000 euros, doncs la previsió del gener del 2024 és que no ha de portar 200.000. I això és una quantitat molt que no sabem si pot. Els ajuntaments d'aquí a la comarca poden. Per tant, estem trucant a les portes superiors, als pisos superiors, Diputació, Generalitat de Catalunya, o posem més diners en aquest cistell o no podrem atendre aquesta gent.
Paraules sinceres sempre de Carles Uller, el president de Càritas a la Garrotxa, alertant del perill que suposaria que el 50% de les famílies que atenen quedessin descobertes i, per tant, sense cap tipus d'ajuda.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Un dels processats pel segrest d'Olot, Sebastià Comas, diu que hi ha una persona involucrada que encara no ha entrat a la presó. Diu que era amic seu.
Sí, una llibertat, però una llibertat no és total, una llibertat una mica oprimida. Oprimida en el sentit que, esclar, aquell em va traicionar, no ha entrat, no ha tingut la dignitat de venir-me a preguntar això, com estàs preguntant tu, Carla, com ha anat, com estàs. Havien fumat porros junts a casa seu, ho havia acompanyat a treballar, i bueno, vull dir que havia una confiança per deixar-li les claus de cotxe. Hi ha d'haver una amistat ferma.
Són declaracions de l'entrevista que ha publicat amb ell el diari Ara aquest cap de setmana. Com és conegut com a Iñaki, que va alliberar la farmacèutica després de 492 dies de captiveri, assegura que l'individu acabarà caient, tot i que de moment no desvella el seu nom. Avui també parlarem de transició energètica, perquè les empreses de transport demanen a les administracions que apliquin polítiques fermes i donin incentius perquè les companyies del sector facin el salt cap a la transició energètica.
Afirmen que la voluntat hi és, però no ho poden fer sols.
Escoltem Àlex Gilabert, és el director gerent de Teisa.
Tampoc estan a venir polítiques, diguéssim, públiques, doncs, que incentivin això. Hi ha tots els famosos fons Next Generation, però s'han quedat absolutament curts i per d'alguna manera, doncs, no... Tot el que estem fent ho estem fent amb inversions pròpies, però sense massa recolzament.
Per cert, parlant de transport, el Consell Comarcal del Ripollès ha obert un procés consultiu a tots els actors participants del transport escolar per crear un marc regulador i jurídic.
Usuaris, empreses de transport o centres educatius, entre altres, podran fer les seves aportacions fins al dia 28 d'aquest mes.
El Consell Comarcal del Ripollès, per cert, no té gerent, és una figura clau pel funcionament de l'organisme.
Fa 2 mesos que hi ha nou president, però no han trobat ningú per assumir aquest càrrec de confiança.
Escoltem el propi president, és l'Amadeu Rossell.
Això que en pocs dies ho tenim solucionat és... Jo ho he dit en el ple, costa a vegades de tenir la persona que nosaltres creiem que pot tenir les qualitats i les virtuts, diguem-ne, per portar una gerència complicada com és la del Consell Comarcal, i que estigui disponible esperant que l'anem a buscar. Vull dir, és una època acumulada, la gent té feina, per tant s'han de fer diferents accions per tal de poder aconseguir la persona que creiem que pot portar i tirar endavant aquest Consell Comarcal.
I a Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana demana al govern local un informe que garanteixi el bon estat de l'aigua.
Fa uns mesos es va diagnosticar una possible presència d'amiant a la canonada d'abastament, que pateix un deteriorament important. També demanen posar-hi remei i arranjar-la abans de perdre la subvenció, que els permetria costejar el 50% de l'actuació.
I avui ens n'anem també cap als esports, perquè la Unió Esportiva Olot supera un examen complicat. L'equip de Pedro Dolera va derrotar la Grama amb una rematada de córner de Vigas al principi del partit i un gol a porteria buida de Marco Gil ja al final.
Hem pintat menys, eh? Vull dir, hem anat per feina i avui guanyem. Això és així d'increïble, però aquests tres punts són or i valen també. Vull dir, no se'n recordarà ningú la jornada 28 que aquell dia, que el follón aquell, que el públic, que el penal, que l'últim minut, la mà... Vull dir, ningú, solament els he dit que han competit molt bé, que era molt difícil a partir d'avui, perquè, torno a dir, la Grama es trobava molt còmoda amb aquest format de partit i hem sabut treure-ho endavant. Tres punts d'ofici, tal qual.
I el Bosch de Tosca deixa escapar tres punts contra el Manlleu.
Els garrotxins s'estrenen a casa amb derrota per culpa d'un gol d'Aitor Cárdenas al minut 64.
I el Ripollès, primer derbi de futbol de la temporada, que acaba amb victòria de la Badesenc.
Els santjoanins es van imposar per 0 gols a 3 al camp de Bànol en un partit complet per part dels santjoanins. Els tres gols van arribar fruit de tres errors defensius dels campdevanolencs que no han iniciat la lliga de la millor manera.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 6. El 50% de les famílies que tenen Càritas Garrotxa quedaran descobertes amb l'entrada en vigor del nou model de la targeta Moneder. El nou sistema només cobrirà les necessitats del 12% dels atesos. Aquest nou format, que entrarà en vigor al gener del 2024, donarà diners en lloc de productes en espècie, com fins ara. Des de l'entitat garrotxina demanen una major inversió a les administracions, que hauran de doblar el pressupost que destinen als col·lectius més vulnerables. Aniol.
Actualment a la Garrotxa hi ha un miler de famílies que són usuàries del centre de distribució d'aliments de Càritas Garrotxa. Des d'abans de la pandèmia, la Unió Europea, que aporta el 60% de les donacions en forma d'espècies, ha impulsat un nou projecte anomenat Targeta Moneder. Aquest canvi de model es basa en que les famílies, en comptes de rebre l'ajuda en espècies, ho faran diners. Ho explica el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller.
Aquest diner, per unes directrius estrictes, s'ha de repartir mitjançant unes targetes Moneder que tenen el mateix valor quantitatiu, però a l'hora de comprar doncs, no tindrà la mateixa capacitat d'adquisició del producte, perquè doncs, no és igual comprar al major que comprar doncs, en un supermercat al detall i cadascú individualment.
Amb aquest nou canvi de format, des de Càritas Garrotxa han calculat que del miler de famílies que es troben en aquesta situació a la comarca només en podran atendre un 12%. Tot i això, amb l'ajuda econòmica de les administracions locals, com ajuntaments, empreses o altres, podrien arribar a cobrir el 40% de les famílies. Això suposa que prop del 50% no podria rebre aquesta ajuda.
El Consorci d'Acció Social aporta cap a uns 100.000 euros, doncs la previsió del gener del 2024 és que no ha de portar 200.000. I això és una quantitat molt que no sabem si pot. Els ajuntaments d'aquí a la comarca poden. Per tant, estem trucant a les portes superiors, als pisos superiors, Diputació, Generalitat de Catalunya, o posem més diners en aquest cistell o no podrem atendre aquesta gent.
Segons Càritas Garrotxa, des de les diferents administracions i entitats de la ciutat afirmen que no deixaran a cap família sense menjar.
Aquest és el drama. Per tant, a més hi ha una solució. Bé, nosaltres hem parlat amb l'administració d'aquí, més propera, tipus doncs, la Teia, parlant en plata, i gerent del consorci, directora, amb l'Ajuntament de la ciutat, i tothom diu, traurem els diners perquè no podem deixar 400 famílies o 500 famílies a l'estacada, de cop i volta. Perquè estem parlant de producte bàsic i estem parlant d'una necessitat que és com respirar. Tothom té dret a menjar.
El nou model de targeta de Moneder conviurà amb el repartiment de menjar que hi ha ara actualment. Serà a partir del gener del 2024 quan començarà a entrar en vigor el format d'ajudes monetàries.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un dels processats pel segrest d'Olot, Sebastià Comas, diu que hi ha una persona involucrada que encara no ha entrat a la presó. Ho ha assegurat en una entrevista al diari Ara, publicada aquest diumenge. Comas, conegut com a Iñaki i que va alliberar la farmacèutica després de 492 dies de captiveri, assegura que l'individu acabarà caient, tot i que, de moment, no s'atreveix a desvetllar el seu nom.
5 minuts més.
Fa 30 anys, Maria Àngels Feliu estava reclosa en un zulo de Sant Pere de Torelló. Qui la custodiava era Sebastià Comas, conegut com Iñaki. En una entrevista que aquest diumenge publica el diari Ara, diu que ha guardat silenci per respecte a la seva mare. Ara, però, que la seva mare ha mort, no descarta confessar. Comas explica que un dia el seu amic li va demanar la furgoneta per fer una mudança. Fa alguns viatges a Olot i al cap d'uns dies el citen a la casa de Sant Pere de Torelló. I allà, al veure que al malanter d'un cotxe hi ha una dona, se n'adona que es troba davant del segrest d'una persona. Iñaki es va veure incapaç, diu, de tirar enrere per por a represàlies i cuida la víctima fins que l'allibera el 30 de març en una benzinera de Lliçà de Dalt. Ara fa 14 anys que va sortir de la presó. Des de llavors diu que viu en un clima de llibertat oprimida per la traïció del que considerava que era el seu amic. L'escoltem. Són declaracions del diari Ara.
Sí, una llibertat, però una llibertat no és total. Una llibertat una mica oprimida. Oprimida en el sentit que, esclar, aquell em va traicionar, no ha entrat, no ha tingut la dignitat de venir-me a preguntar això, com estàs preguntant tu, Carla, com ha anat, com estàs. Havíem fumat porros junts a casa seu, ho havia acompanyat a treballar i, bueno, vull dir que havia una confiança perquè, ja et dic, per deixar-li les claus de cotxe hi ha d'haver una amistat ferma.
Quan Comas surt de permís en presó preventiva, torna a trobar-se casualment amb el seu amic.
Sortia de prevenció, sí, esperant el judici. Bueno, va ser un saludo, no de rancúnia, no, va ser un saludo encara de que es mantenia aquella amistat. I vam dir, mira, tu no has entrat, has escapat prou bé. Però, bueno, li vaig dir, hòstia, la que m'ha fet en l'ullastre, tot el meu ullastre, de xivetar, han de quedar tal. Tranquil, que jo me'l carrego, que el mato.
Però la relació ha empitjorat en els últims temps. Durant l'entrevista, com es tira del llenguatge no verbal per explicar que cada cop que veu aquesta persona que encara no ha trepitjat la presó, l'amenaça. Amb el dit pols explica, apuntant a terra, com es pretén dir-li que algun dia caurà. Tot canvia quan l'altre s'hi torna assenyalant-li que li tallarà el coll. Aquí és quan decideix fer-ho públic.
Aquest no sabia de quan dispararia. Ell s'ha pensat que algun dia cantaria. No, jo no he cantat, encara el seu nom. Però li feixis. I un dia que havia una exposició de motos aquí, una concentració, ell anava amb la dona, que anava a la concentració de motos, i jo anava amb la meva moto cap allà. També li faig així. A la que aparco la moto, ell anava darrere la moto i em fa així. Dic, ara sí que està, ara sí que vaig per tu. Em fa així, t'ho juro, aquest gest. I aquest ja ha llepat.
En l'entrevista que publica el diari Ara i que signa la periodista Carla Torró, Sebastià Comas diu que en cas de que li passi alguna cosa ha deixat una carta escrita al seu germà i a dos amics més, donant el nom d'aquesta persona i explicant tot el relat. Pel segrest d'Olot, recordem-ho, van complir condemna 5 persones, tots ja són fora de la presó. Avui també és notícia la transició energètica. Perquè les empreses de transport demanen a les administracions que apliquin polítiques fermes i donin incentius perquè les companyies del sector facin el salt cap a la transició energètica.
Afirmen que la voluntat hi és, però no ho poden fer sols.
Guido Sengerote.
Així com el sector del cotxe està fent passos de gegant en favor de la transició energètica i hi ha moltes oportunitats per tenir utilitaris híbrids o elèctrics, les empreses de busos i camions tenen més dificultats. Es pot fer una aposta, però ha de ser ferma i hi ha pocs incentius. Àlex Gilabert és director gerent de Teisa.
Tampoc estan havent-hi polítiques, diguéssim, públiques doncs que incentivin això. Hi ha tots els famosos fons Next Generation, però s'han quedat absolutament curts i per d'alguna manera, doncs, no, tot el que estem fent ho estem fent amb inversions pròpies, però sense massa recolzament.
En el cas dels vehicles de gran tonatge hi ha opcions més enllà de l'elèctric i les empreses tampoc acaben de tenir clar per on han de tirar i quin camí els és més convenient agafar.
No està clara la tecnologia, és a dir, tothom té clar en el món dels cotxes doncs, que hi ha l'elèctric o l'híbrid, en el món dels autocars o dels camions doncs, hi ha l'elèctric, l'híbrid, hi ha el biogàs, hi ha també l'hidrogen, no? Que també entra en el món dels cotxes. Cada empresa té una estratègia diferent, nosaltres ho tenim molt clar i és que sí que volem diguéssim, fer aquesta transició energètica en els vehicles. De fet, jo diria que som força pioners i vam, almenys al nostre territori, i ja ho portàvem una mica a l'ADN, que venim d'autobusos elèctrics fa 100 anys.
Sumat a això, els vehicles que actualment hi ha al mercat no acostumen a tenir una autonomia que superi els 300 quilòmetres, sent això un gran hàndicap que tira enrere moltes companyies del sector.
No deixem encara el transport perquè el Consell Comarcal del Ripollès ha obert un procés consultiu a tots els actors participants del transport escolar per crear un marc regulador i jurídic.
Usuaris, empreses de transport o centres educatius, entre altres, podran fer les seves aportacions fins al dia 28 d'aquest mes.
Davant de la contractació del servei de transport escolar al Ripollès fins al curs 2026-2027, des del Consell Comarcal han obert una consulta pública prèvia a elaborar el reglament d'aquest servei. Tots els actors que hi estan involucrats poden fer les seves aportacions per mail, a través d'un formulari o per instància genèrica. Ho explica el conseller comarcal d'Educació, Xevi Capdevila.
I el que es busca és precisament crear una normativa, no? Que no existia fins ara. No? Fins ara tot era, es feia a base de pautes, però no hi havia cap norma en si. No? I aleshores, aprofitant que hi ha una nova licitació, doncs el que es vol fer és crear aquest reglament nou.
Tot i que el transport escolar al Ripollès fa molt de temps que s'ofereix, la idea de crear un reglament ve de la voluntat de poder donar un servei millor i també de tenir-lo més regulat.
S'ha de fer una mica de marc jurídic, fent les coses bé, tot va molt millor, no? En aquest sentit, com saps, s'ha de fer una mica de consulta pública, no?, que tindrem oberta fins al 28 de setembre, en la qual podran intervindre tots els actors que hi estan implicats, no?, des dels usuaris, les escoles, les empreses de transport, també els ajuntaments, una mica que tothom treballi per fer el contingut d'aquest reglament i que pugui tirar endavant, no?
Amb l'aportació dels usuaris, centres educatius, empreses i altres actors, s'espera poder aconseguir un marc normatiu que s'adeqüi a les necessitats de tothom i millorar el transport escolar de la comarca.
I amb tot plegat, el Consell Comarcal del Ripollès no té gerent.
És una figura clau pel funcionament de l'organisme. Fa 2 mesos que hi ha nou president, però no han trobat ningú per assumir aquest càrrec de confiança.
Jordi Altesa.
El govern comarcal continua buscant gerent, un càrrec que es considera de confiança i que l'anterior va ser cessat coincidint amb el canvi de govern. Les especificitats del càrrec fan que la selecció de candidats sigui complicada. Tot i això, el govern comarcal espera poder-ho resoldre en els pròxims dies. Amadeu Rossell és el president del Consell Comarcal del Ripollès.
Penso que en pocs dies ho tenim solucionat. Jo ho he dit en el ple, costa a vegades de tenir la persona que nosaltres creiem que pot tenir les qualitats i les virtuts, diguem-ne, per portar una gerència complicada com és la del Consell Comarcal, i que estigui disponible esperant que l'anem a buscar. Vull dir, és una època complicada, la gent té feina, per tant, s'han de fer diferents accions per tal de poder aconseguir la persona que creiem que pot portar i tirar endavant aquest Consell Comarcal.
Actualment hi ha negociacions amb algun candidat després d'haver tingut alguna negativa prèvia.
I a Sant Joan de les Abadesses estan preocupats per l'aigua. Esquerra Republicana demana al govern local un informe que garanteixi el bon estat de l'aigua.
Fa uns mesos es va diagnosticar una possible presència d'amiant a la canonada d'abastament, que pateix un deteriorament important. També demanen posar-hi remei i arranjar-la abans de perdre la subvenció, que els permetria costejar el 50% de l'actuació.
Informa Judit Curós.
Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses torna a insistir a l'equip de govern que garanteixi el bon estat del dipòsit municipal. Un informe tècnic intern que data del 7 de març va diagnosticar un deteriorament important a la canonada d'abastament d'aigua i va detectar possibles restes d'amiant. Davant la manca de resposta per part de l'Ajuntament, Esquerra demana celeritat al consistori i una resposta a l'informe tècnic que garanteixi el bon estat de l'aigua. Ho explica el regidor d'Esquerra, Sergi Albric.
Nosaltres fa 2 mesos, en el ple de juliol, el que vàrem demanar és que es fes un informe de salut que garantís el bon estat de l'aigua, entenent que segurament aquest estat no és preocupant, però hi ha un informe tècnic que bàsicament el que diu textualment és que aquestes traces d'amiant poden ser perjudicials per a les persones. Per tant, com que hi ha aquest informe, el que demanem és que hi hagi un informe que garanteixi al 100% el bon estat de l'aigua i que l'Ajuntament actuï, l'encarregui i que, per tant, aclareixi els dubtes que bàsicament a nivell tècnic han generat ells mateixos. No és un tema de responsabilitat per part de l'equip de govern, i creiem que és important que s'han d'entomar. El que ens sobta és que 2 mesos després d'haver fet aquesta petició, després també d'haver-la fet per escrit, l'Ajuntament encara no hagi fet retorn, no hagi publicat un informe que garanteixi aquest bon estat de l'aigua i que esperem, evidentment, que sigui positiu, en el sentit que l'aigua no tingui cap perill.
En aquest sentit, Esquerra demana prioritzar aquesta actuació per no deixar perdre la subvenció que es va obtenir l'any 2020 i que permet assumir més del 50% del cost de les obres de l'actuació, que ronden els 400.000 euros.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
És hora de jugar a les Planes d'Hostoles. Recupera la tradició amb la Fira del Joc.
Al llarg del cap de setmana, jovent i famílies del poble, però també de fora, s'han trobat per jugar al carrer, com s'havia fet sempre. Des del consistori asseguren que aquest acte està totalment consolidat al territori i celebren que el joc continuï sent una activitat per aglutinar i cohesionar.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Aquest cap de setmana a les Planes d'Hostoles ha celebrat la Fira del Joc i Productes de la Terra, una celebració que s'ha emmarcat dins el programa de la Festa de la Santa Espina i que té per objectiu reunir els sectors més joves del poble al carrer. Segons la dinamitzadora cultural de les Planes d'Hostoles, Laia Juez, motivar el jovent i moure'l és més fàcil del que sembla.
Els més petits, no és gens difícil. Poder sonar aquest públic adolescent i juvenil el que a vegades està pues, no, més enganxat a les pantalles, però realment el joc, es prefereix el joc físic i relacional que no pas aquest joc més individual o més aïllat. Vull dir que quan els joves han vingut a la Fira del Joc sempre han repetit.
La Fira del Joc de les Planes d'Hostoles se celebra al llarg de dissabte i diumenge per diversificar l'oferta. Juez assegura que aquesta és la clau de l'èxit d'aquesta fira. En el programa d'enguany hi havia bitlles, ponis o tallers creatius, a part d'altres jocs de taula i de rol.
Els jocs de taula, per exemple, doncs, o els jocs de rol o d'altres activitats, no? Els jocs de construcció com el cable, no? O el campionat de Catan, doncs funciona molt bé. I anys enrere, aquest any no ho hem pogut oferir, però per exemple els jocs de robòtica, no? Les noves tecnologies vinculades al joc també és un altre dels filons que també volem explorar.
La Fira del Joc de les Planes d'Hostoles va iniciar-se fa més de 20 anys. Amb el temps ha evolucionat, però ho ha fet perquè des del consistori l'han volgut potenciar donant-li nom propi. Juez explica que, amb alguna variació, els jocs i l'essència és la mateixa de sempre.
I ara anem als esports. La Unió Esportiva Olot supera un examen complicat. L'equip de Pedro Dolera va derrotar la Grama amb una rematada de córner de Vigues al principi del partit i un gol a porteria buida de Marco Gil ja al final. Ho ha seguit en David Planella.
El partit contra la Grama, un rival que pot ser directe a la lluita per l'ascens, era un examen de principi de curs, d'aquells que serveixen per veure en quin punt estàs per començar, i l'Olot va anar per feina. És veritat que el partit va començar amb un ensurt a l'àrea de batalla. Kilian va robar la cartera a la defensa local i va posar una pilota a prop de la línia de gol on no va arribar per molt poc Peris, però de seguida el domini va ser local. Va ser gràcies a un gol d'estratègia a la sortida d'un corna al minut 10. Pedro va fer la centrada, Ayala la va prolongar, Uri la va rematar i enmig d'un bosc de cames, Vigues la va acabar d'empènyer al fons de la xarxa per fer l'1-0. Avançar-se en el marcador va ser clau perquè el partit no va ser gens fàcil. Prova d'això és que l'Olot no el va poder sentenciar fins al temps afegit, quan va desviar bé un córner de la Grama en què havia pujat a rematar el porter i el contraatac i a porteria buida, Marco Gil va fer el 2-0. Va ser anecdòtic el 2-1 que al cap de 3 minuts va fer Kilian després d'un penal per mans de Bernils. El tècnic Pedro Dolera en reconeix que podien haver jugat millor, però dona molt de valor als 3 punts.
Hem pintat menys, vull dir, hem anat per feina i avui guanyem. Això és així d'increïble, però aquests 3 punts són or i valen també. Vull dir, no se'n recordarà ningú la jornada 28 que aquell dia, que el follón aquell, que el públic, que el penal, que l'últim minut, la mà... Vull dir, ningú... solament els he dit que han competit molt bé, que era molt difícil a partir d'avui, perquè, torno a dir, la Grama es trobava molt còmoda amb aquest format de partit i hem sabut treure-ho endavant. 3 punts d'ofici, tal qual.
Victòria contra la Grama per 2-1. L'Olot va arribar als 7 punts i es va enfilar a la tercera posició de la classificació, només per darrere de l'Hospitalet i el Tona, els únics que han fet el 9-9. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, els olotins visitaran el difícil camp del Sant Cristòbal, un equip que encara no ha puntuat i que se situa a la cua de la taula.
I el Bosc de Tosca deixa escapar 3 punts contra el Manlleu, Guillem Guardiola.
Les bones sensacions del Bosc de Tosca al camp del Can Givert s'han esvaït aquest dissabte amb una dolorosa derrota per la mínima a casa contra el Manlleu. Els garrotxins no han fet un mal partit, de fet han tingut el control de la bola bona part de la primera meitat. El Manlleu feia molt de mal amb bones internades per la banda esquerra que la defensa i Sergi Gravalosa, amb molta seguretat per cert, han pogut reduir. El cert és que el Bosc de Tosca ha gaudit de les seves ocasions, Marc Conca ha sigut un dels més actius i Pol Serra ha estat a punt de marcar en una polèmica jugada on l'àrbitre no ha volgut assenyalar penal. Amb tot, el Bosc de Tosca ha sortit a la represa amb clares intencions d'avançar-se, però qui ho ha fet, per mala fortuna dels garrotxins, ha sigut el Manlleu. Una centrada enverinada d'Aitor Cárdenas s'ha colat a la porteria de Gravalosa en una jugada desafortunada. Abans del gol, el Manlleu s'havia quedat amb 10 jugadors per l'expulsió del porter Ivan González, però fins i tot amb avantatge numèric, els groguencs no han pogut evitar la diana dels usonencs. El tècnic dels locals, Àlex Ferrés, ha lamentat no haver aprofitat l'expulsió del Manlleu.
Sembla mentida, però jo crec que amb un jugador menys inclús han jugat millor. I bueno, al final no hem sabut trobar l'espai per poder fer el gol.
El Bosc de Tosca jugarà el tercer partit de Lliga, la primera catalana, al camp del Montcada aquest dissabte.
I el Ripollès, primer derbi de futbol de la temporada, que acaba amb victòria de l'Abadesenc.
El club esportiu Abadesenc s'endú el primer derbi de la temporada i juntament amb l'Amer continuen invictes al grup 3 de tercera catalana. Els santjoanins es van imposar amb contundència per 0-3 a la Unió Esportiva Candabano. De fet, els 3 gols van arribar fruit de 3 errors defensius que van acabar condemnant els locals. Sergi Cabanes va obrir la llauna al minut 21 i això va permetre als santjoanins arribar al descans amb un lleuger avantatge. Omar Reyes va tenir el gol de l'empat en una jugada que hauria pogut canviar el rumb del partit, però un espectacular Guillem Sacrés sota pals ho va evitar. A la represa, el domini visitant va anar agafant forces i així es va mostrar també a l'electrònic. Carlos Ochoteco va ampliar el marcador amb 2 dianes més i el xiulet final va arribar amb un 0-3 al marcador. Amb aquests 3 punts, l'Abadesenc suma la segona victòria consecutiva i es manté invicta. D'altra banda, el Candabano no ha iniciat la Lliga de la millor manera i només suma un punt.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes 2 ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs 2 vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Tanquem tram informatiu. A partir de 2:15 repassarem l'actualitat i avui esmorzarem amb l'Enric Gràcia. Teníem pendent amb ell una entrevista per parlar de la situació dels bolets. Molt interessant. A partir de 8:45 aquí mateix.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracte fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
Al centre de ioga La Tribuna seguim el mètode Iyengar, apte per a totes les edats, fantàstic pels esportistes, fora amb mals d'esquena, optimitza la teva salut i el teu benestar. La Tribuna, més de 20 anys a Olot. Nova adreça a l'Avinguda Sant Joan de les Abadeses 27. Més informació a iogalatribuna.cat.
Vols fer el manteniment de l'hort, el bosc o el jardí amb el mínim esforç? Vine a Taller Sacrés i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessitis. Fes la revisió anual per treure'ls al màxim rendiment. Nou centre oficial Husqvarna Olot. Taller Sacrés, a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Allibera el teu cos. Desperta la seva part intuïtiva i creativa. A l'Escola d'Arts Escèniques CorArt t'oferim classes de dansa contemporània amb l'Eva Durban, així com classes de dansa per persones amb diversitat funcional, dansa per infants, adults i també en família, dansa contemporània per iniciants i per nivell mitjà. Tot un seguit de propostes per descobrir l'escolta interior i l'autenticitat de les nostres expressions. Entra a dansacontemporània.cat i gaudeix explorant el teu cos.
Al Centre d'Olot, La Quinta Justa. Gastronomia de producte local. Un espai amb encant, amb menjadors i reservats per les vostres celebracions i trobades. I, a més, una fantàstica terrassa per gaudir de la tardor. A La Quinta Justa apliquem totes les mesures de seguretat sanitàries. La Quinta Justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot. Obrim en horari habitual. La Quinta Justa, cuinant per tu.
16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
Si tens un somriure bonic, qualsevol cosa que diguis semblarà autèntica poesia. A Oclínic t'ajudarem que sigui així, amb el nostre suport personalitzat en cada tractament i amb les últimes tecnologies mínimament invasives. Clínica Dental Oclínic del doctor Josep Vila. Ens trobareu al carrer Verge de Fàtima 2 d'Olot i a dentistaolot.com.
Bon dia, bona hora, 9:15 del matí. 5 minuts més. Titulars de la jornada. Avui estem a dilluns 25 de setembre del 23. El dia comença amb el cel totalment serè en una setmana que vindrà marcada, sobretot, pel bon temps. Aniol Puigverd, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Avui els temes socials marquen la pauta informativa. El 50% de les famílies que tenen Càritas Garrotxa quedaran descobertes amb l'entrada en vigor del nou model de targeta a Moneder.
El nou sistema només cobrirà les necessitats del 12% dels atesos. Aquest nou format, que entrarà en vigor el gener del 2024, donarà diners en lloc de productes en espècies com es feia fins ara. Des de l'entitat garrotxina demanen una major inversió a les administracions, que hauran de doblar el pressupost que destinen als col·lectius més vulnerables.
El president de Càritas és Carles Uller, en declaracions al programa des d'aquí de Ràdio Olot i Olot Televisió.
El Consorci d'Acció Social aporta cap a uns 100.000 euros, doncs la previsió del gener del 2024 és que no ha de portar 200.000. I això és una quantitat molt, que no sabem si pot. Els ajuntaments d'aquí a la comarca poden. Per tant, estem trucant a les portes superiors, als pisos superiors, Diputació, Generalitat de Catalunya, o posem més diners en aquest cistell o no podrem atendre aquesta gent.
Segons Càritas Garrotxa, des de les diferents administracions i entitats de la ciutat afirmen que no deixaran a cap família sense poder menjar. És el tema de capçalera d'avui, però n'hi ha d'altres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, anem ara al cas Feliu. Un dels processats pel segrest d'Olot, Sebastià Comas, diu que hi ha una persona involucrada que encara no ha entrat a la presó.
Ho ha assegurat en una entrevista al diari Ara, publicada aquest diumenge. Comas, conegut com Iñaki i que va alliberar la farmacèutica després de 492 dies de captiveri, assegura que l'individu acabarà caient, tot i que de moment no desvetlla el seu nom.
Sí, una llibertat, però una llibertat no és total, una llibertat una mica oprimida. Oprimida en el sentit que, esclar, aquell em va traicionar, no ha entrat, no ha tingut la dignitat de venir-me a preguntar això, com estàs preguntant tu, Carla, com ha anat, com estàs. Havien fumat porros junts a casa seu, ho havia acompanyat a treballar, i bueno, vull dir que havia una confiança per deixar-li les flors de cotxe, hi ha d'haver una amistat ferma.
Les empreses de transport demanen a les administracions que apliquin polítiques fermes i donin incentius perquè les companyies del sector facin el salt cap a la transició energètica.
Afirmen que la voluntat hi és, però no ho poden fer sols.
El director gerent de Teisa és Àlex Gelabert.
Tampoc estan a venir polítiques, diguéssim, públiques, doncs, que incentivin això. Hi ha tots els famosos fons Next Generation, però s'han quedat absolutament curts i per dir alguna manera, doncs, no, tot el que estem fent ho estem fent amb inversions pròpies, però sense massa recolzament.
No deixem encara el transport, perquè el Consell Comarcal del Ripollès ha obert un procés consultiu a tots els actors participants del transport escolar per crear un marc regulador i jurídic.
Usuaris, empreses de transport o centres educatius, entre altres, podran fer les seves aportacions fins al dia 28 d'aquest mes.
I el Consell Comarcal del Ripollès no té gerent.
És una figura clau pel funcionament de l'organisme. Fa dos mesos que hi ha nou president, però no han trobat ningú per assumir aquest càrrec de confiança.
I el president Amadeu Rossell ho justifica d'aquesta manera.
Sóc un poc si ho tenim solucionat. Jo ho he dit en el PO, costa a vegades de tenir la persona que nosaltres creiem que pot tenir les qualitats i les virtuts, diguem-ne, per portar una gerència complicada com és la del Consell Comarcal, i que estigui disponible esperant que l'anem a buscar. Vull dir, és una època acumulada, la gent té feina, per tant s'han de fer diferents accions per tal de poder poder aconseguir la persona que creiem que pot portar i tirar endavant aquest Consell Comunal.
I a Sant Joan de les Abadesses, Esquerra demana al govern local un informe que garanteixi el bon estat de l'aigua.
Fa uns mesos es va diagnosticar una possible presència d'amiant a la canonada d'abastament, que pateix un deteriorament important. També demanen posar-hi remei i arranjar-la abans de perdre la subvenció, que els permetria costejar el 50% de l'actuació.
En Sergi Albric és el portaveu d'Esquerra.
Nosaltres fa dos mesos, en el ple de juliol, el que vàrem demanar és que es fes un informe de salut que garantís el bon estat de l'aigua, entenent que segurament aquest estat no és preocupant, però hi ha un informe tècnic que bàsicament el que diu textualment és que aquestes traces d'amiant poden ser perjudicials per a les persones. Per tant, com que hi ha aquest informe, el que demanem és que hi hagi un informe que garanteixi el 100% el bon estat de l'aigua i que l'Ajuntament actuï, l'encarregui i que, per tant, aclareixi els dubtes que bàsicament a nivell tècnic han generat ells mateixos. No és un tema de responsabilitat per part de l'equip de govern i creiem que és important que s'han tomat.
I avui també anirem a jugar a les Planes d'Hostoles perquè es recupera la tradició amb la Fira del Joc.
Al llarg del cap de setmana, jovent i famílies del poble, però també de fora, s'han trobat per jugar al carrer, com s'havia fet sempre.
Segons la dinamitzadora cultural de les Planes, Laia Juez, motivar el jovent i moure'l és més fàcil del que sembla.
Els més petits no és gens difícil. Poder sonar aquest públic adolescent i juvenil el que a vegades... està més enganxat a les pantalles, però realment el joc, es prefereix el joc físic i relacional que no pas aquest joc més individual o més aïllat. Vull dir que quan els joves han vingut a la Fira del Joc sempre han repetit.
I en esports, la Unió Esportiva Olot supera un examen complicat.
Doncs sí, l'equip de Pedro Dolera va derrotar la Grama amb una rematada de córner de Vigas al principi del partit i un gol a porteria buida de Marco Gil ja al final.
El tècnic Pedro Dolera reconeix que podien haver jugat millor, però dona molt de valor als 3 punts.
Hem pintat menys, Vull dir, hem anat per feina i avui guanyem. Això és així d'increïble, però aquests 3 punts són or i valen també. Vull dir, no s'ha recordat a ningú la jornada 28 que aquell dia, que el follón aquell, que el públic, que el penal, que l'últim minut, la mà... Vull dir, ningú... solament els he dit que han competit molt bé, que era molt difícil a partir d'avui, perquè, torno a dir, la grama es trobava molt còmoda amb aquest format de partit i hem sabut treure endavant. 3 punts d'ofici, tal qual.
El Bos de Tosca deixa escapar de la seva banda 3 punts contra el Matlleu.
Els garrotxins s'estrenen a casa amb derrota per culpa d'un gol d'Aitor Cardenas al minut 64.
I el Ripollès, primer derbi de futbol de la temporada, que acaba amb victòria de la Badesenc.
Els santjoanins es van imposar per 0 gols a 3 al camp de Barnola en un partit complet per part dels santjoanins. Els 3 gols van arribar fruit de 3 errors defensius dels camp de Benolencs, que no han iniciat la lliga de la millor manera.
I com està l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món? Ahir va ser dia de manifestacions a Madrid contra l'amnistia i Pere Aragonès acusa el PP d'escopir odi contra Catalunya amb la manifestació contra l'amnistia.
Pel president Pere Aragonès, l'acte del Partit Popular a Madrid és un missatge de venjança cap a Catalunya que dona més raons perquè més catalans s'assumin a la causa independentista.
L'assegurança dels gossos queda en l'aire i encara no serà obligatòria.
La llei del benestar animal entra en vigor divendres que ve, però alguns aspectes importants queden pendents d'un reglament que encara no s'ha fet.
Torna a la Terra, una càpsula amb mostres de l'asteroide més amenaçador per al planeta.
La NASA assegura que el material recollit a Venus permetrà generacions de científics estudiar la formació del Sol i els planetes.
França retira l'ambaixador del Níger i suspèn la cooperació militar amb el país.
Macron certifica el final de la França-Afrique, un concepte geopolític històric que plasmava la influència de París a les antigues colònies africanes.
I enfrontaments entre la policia i un grup de serbis armats en un monestir de Kosovo.
S'han atrinxerat després que el grup ataqués un destacament de policies i matessin un agent.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara és el moment del temps. Ja us dèiem que avui el dia comença amb el cel serè, temperatures fresquetes, però que s'aniran animant i de valent a mesura que avanci la jornada, perquè més enllà de la tardor sembla que tornem cap a dies d'estiu, Aniol.
Doncs sí, Joel, tot i que ara ja va sortint el sol, les temperatures també van augmentant. Tenim 5 graus a Vall de Núria, 10 graus a Ripoll i a Ribes de Freser, 11 graus a Das, 12 a Mieres, 13 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 15 a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 16 graus a Anglès, Girona i Roses i 17 graus a Banyoles i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb Dani Ramírez, avui una previsió ben curta, no gaires coses a dir, perquè serà una setmana ben càlida.
Serà gairebé estiuenca, perquè farà un ambient relativament càlid de dia, nits una mica fresques i, de moment, sense pluges, bona part de la setmana entre...
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! I a l'antena dels 5 minuts més, una de clàssica. De cinema, hem anat a la banda sonora de la pel·lícula Mermaids amb Cher i aquest de Shoop Shoop Song.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb l'Enric Gràcia. Ell és micòleg, feia dies que teníem una conversa pendent amb ell per saber com estan els bolets de les nostres contrades.
Amb el suport de Tuitit.
La sequera ha complicat la temporada boletaire al Pirineu, que ja ha perdut la meitat de la producció, segons diuen els experts, que creuen que la campanya encara es pot salvar, sobretot a la Catalunya central, si plou a la tardor. Feia molts dies que teníem ganes de poder fer, en plenes condicions de so, una entrevista amb la qual vàrem estrenar els primers dies de la temporada, de la nova temporada dels 5 minuts més, amb l'Enric Gràcia, que és micòleg, expert, estudiós del món de la micologia, del món dels bolets. Enric, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta'm, a veure, és veritat que la producció de bolets no està passant per el seu millor moment en aquest inici de temporada?
No, és un any força restringit pel que fa a producció. No tindrem grans alegries en aquest aspecte. Ha sigut un any que des de la primavera hem anat arrastrant una sequera galopant, ja portem gairebé 3 anys amb sequera. Costa molt de que els fongs puguin tenir una activitat suficientment gran com perquè facin grans florides. Els bolets neixen d'una xarxa subterrània que en diem miceli. Aquest miceli, de la majoria de bolets que nosaltres recollim, aquest miceli està unit a les arrels dels arbres. És el que nosaltres diem que els bolets, que la majoria dels bolets que collim són bolets micorrízics. És a dir, que formen una unitat els arbres i els bolets, i connectats entre l'arrel i el miceli. Aquesta unió funciona perquè el miceli és capaç d'absorbir l'aigua de la pluja i a les sals que dissol i traspassar-les en les arrels dels arbres. I amb aquestes sals, l'arbre, aigua i llum de sol fabrica els sucres amb els quals pot desenvolupar-se i créixer. Què passa aquests últims anys? Com que falta molta aigua, els micelis passen molt poques reserves en els arbres, i els arbres tampoc poden acumular reserves, i per tant la unió no es trenca, però és molt dèbil. Si aquest any plogués encara una mica, perquè anem així ja, encara d'alguns bolets podríem tenir fruits. Per què? Doncs perquè el terra encara està calent. Si el terra està relativament calent, això vol dir que les arrels estan actives. Aleshores, si plou, s'aprofitarà. Si no plou, no.
Però les últimes hores, els últims dies, sí que hi ha hagut algunes precipitacions. No han estat suficients per recuperar una mica la producció de bolets?
A veure, tots hem estat com gossos ensumant. La muntanya s'ha omplert de gent àvida de buscar-ne. A veure, sí, s'han trobat rovelló, s'ha trobat algun cep, però jo diria més testimonial que no altra cosa.
Amb aquestes circumstàncies, Enric, quines seran les espècies més perjudicades? És a dir, de quines n'hi haurà menys?
Això, aquí anàvem. El cep és un dels que necessita pluges potents, importants. És un bolet gros i necessita moltes reserves. Aquest sí que en sortirà ara, però serà el que rebarà més. Ara venen 15 dies de sol i sequera, altre cop. Això vol dir que el rovelló sortirà, en trobarem, millor en els obagues i millor a partir de 1.800, 1.700, 1.600 metres.
Déu-n'hi-do.
Sempre amunt. A partir del 15, per posar una xifra, a partir del 15 d'octubre, si comencés a ploure, la Catalunya mitjana i fins i tot les muntanyes litorals podrien tenir una bona temporada, perquè encara en aquelles zones encara el terreny estarà calent. És el més important.
Enric, estem en un moment de canvi climàtic, això és absolutament innegable. Aquesta situació, a quines espècies de bolets afavoreix i a quines espècies perjudica?
D'entrada, tots els bolets que hem dit micorrízics rebaran, veuran marmada, és a dir, cep, rovelló, rossinyol, fredolic, llanega, reig, tots aquests tendiran a anar a la baixa, és a dir, produiran menys perquè les temporades s'escurcen. No sé si us heu fixat que cada vegada la tardor comença més tard. Nosaltres aquí a muntanya collíem els primers rovellons la tercera setmana de juliol. Ara estem parlant de que els estem collint la tercera de setembre. S'ha retardat molt i probablement anirem encara una mica més enllà a mesura que passin els anys. I en canvi, les gelades segueixen mantenint-se als últims dies de novembre, primers de desembre. Per tant, les temporades s'escurcen i, per tant, la fructificació cada vegada serà més curta. En canvi, aquells bolets que no són micorrízics, és a dir, que viuen en prats o que viuen en els marges de camins, com pot ser la cogumella, també li diuen apagallums, aquest bolet tan alt, tan gran, aquest serà totalment indiferent. Encara que hi hagi un canvi climàtic, la temperatura vagi pujant, xampinyons, el moixernó de primavera, els camassecs de prat, aquests seguiran, els podrem seguir collint, i per tant convé començar a mirar receptes d'aquests bolets, perquè és el que en els propers 10 anys ens tocarà més fàcilment.
Sí. I n'hi ha algun que creguis que pot acabar desapareixent?
Home, a veure, fer micologia en aquest aspecte és una mica difícil, però sí que podríem dir que aquests últims anys les múrgoles ho han passat molt malament. És probable que si les pluges de primavera són escadorceres i sigui un dels bolets que costi molt de trobar, sí.
Enric, ja per anar acabant, podríem estar hores parlant de bolets perquè és un món apassionant. Hi ha prou consciència? Tenim prou consciència a l'hora d'anar a buscar bolets? O encara hi ha gent que trepitja el bosc sense tenir cap mena de contemplació?
Ens queden encara, com a comunitat, ens queden coses per arreglar, efectivament. Ja no és només el comportament genèric, que va en contra, que complica la vida de la gent d'aquí dalt, de camp, i també segur que la gent de vora litoral, és a dir, els pagesos, la gent que conviu de prop amb la natura, se'ls hi complica molt el comportament de la gent que obre i no tanca els filats, que porta gossos buscant bolets, porten gossos lliures perquè es pensen que la muntanya es pot anar lliure perquè els gossos caminin, etc. No es pot fer això. En molts altres països això fins i tot és penat. Però diguem-ne que hi ha una cosa que ens hem d'eliminar també, que m'agradaria recalcar. No recolliu, sisplau, dirigeixo els oients, no recolliu bolets de tota mena i els porteu allà on teniu el vehicle que us ha acompanyat a muntanya i allà feu la neteja, llanceu els bolets amb un munt i els deixeu tots apilotonats. No, no, tot això es podreix i es fa malbé. I els bolets han sortit per escampar les espores. Un bolet fa 200.000 espores per minut, intentant multiplicar-se, i tot i així ens costa molt de que es multipliquin. Si els arrabassem, com fem, cada vegada anem eliminant les espores de l'aire. Només fa falta que aquells que estan corcats ens els enduem i els deixem podrir en un munt. És molt més fàcil, un cop els talleu, mireu d'arreglar-ho i deixeu-vos en el allà on han nascut, és molt millor. I a part de que testimonialment queda molt millor el bosc que no d'aquesta manera.
Enric, gràcies, micòleg, gràcies per acompanyar-nos avui. Esperem que aquestes previsions es compleixin i estarem en contacte per veure si realment la temporada acaba siguent tan bona com a priori hauria de ser, però que en aquest context de sequera serà complicat. Gràcies, Enric, una abraçada gran.
Quan vulgueu.
Ara són 9:45. Avui a la nostra contraportada us parlarem del dibuix i la pintura com a forma d'expressar els sentiments dels joves migrats a la comarca de la Garrotxa. És el resultat d'una exposició que es pot veure aquests dies al Núria Social Aniol.
Sí, l'han dut a terme els joves i responsable del Mas Coll de Dalt de Sant Iscle de Colltort. Amb aquest projecte ha trobat la manera de parlar de certes emocions i vivències que probablement amb les paraules és massa dolorós afrontar. Hem pogut parlar, de fet, amb un d'aquests joves, en Samba.
Sí, i ho ha fet en Gerard Puigdemont.
En gairebé 5 anys ja han passat uns 600 joves migrats pel centre de Mas Coll de Dalt a Sant Iscle de Colltort. Allà els professionals s'encarreguen de fer l'acompanyament d'arribada a persones nouvingudes i una de les noves activitats que han impulsat darrerament ha estat el fet de treballar les seves vivències i experiències a través de l'art. Més d'una vintena de joves han participat d'aquest projecte i en Samba és un noi gambià que té 17 anys i que fa poc temps que ha arribat a Catalunya.
Estic content que la professora que hem tingut ens hagin ajudat i que això que hem fet hagi servit per explicar com em sento a través de l'art. M'encanta l'art i dibuixar i em sento molt bé fent aquest tipus de tallers. Em sento en pau amb mi mateix i pintar em tranquil·litza quan estic nerviós. I quan estic trist o no estic bé, m'ajuda molt també.
En Samba també explica que en un futur li agradaria dedicar-se al món del dibuix i la pintura. Amb activitats com aquesta, els responsables del centre asseguren que és una molt bona forma d'establir vincles en poc temps, i és que pocs són els mesos que aquests joves poden viure en aquest centre d'acollida. Les obres que conformen l'exposició s'han elaborat a partir d'una tècnica de pedagogia de dibuix i disseny de formes, la pedagogia Waldorf, basada en la relaxació prèvia del cos i la connexió amb els colors i les formes de la naturalesa, que permet als joves entrar en un estat de tranquil·litat que els ajuda a expressar artísticament millor allò que senten. En parla l'il·lustradora i mentora del taller de dibuix, Angie Orjuega.
Los chicos van entrando como una especie de meditación y luego es como más fácil para ellos abrir el corazón, abrir sus puertas, ¿no?, del alma y expresarse. Porque también la idea es ofrecer un lugar seguro, de confianza y libre para que ellos puedan sentir que ahí pueden estar bien y confiados en que lo que expresen no va a ser utilizado de ninguna manera.
Com en Samba, són molts els joves que tenen sentiments per transmetre i de vegades les paraules són massa doloroses per fer d'intermediàries, deixant de banda l'obstacle de l'idioma que sovint hi ha. Amb aquesta forma propera a l'art-teràpia, els joves són capaços d'obrir-se més emocionalment i expressar a través del dibuix els traumes o experiències doloroses que han viscut. En parla el director del Servei de Protecció d'Emergència de Mascoll de Dalt, Xavier Vinuesa.
Agraïment de poder-los oferir un espai d'apertura emocional i que no sigui a través vine, que parlen, expliquen quines són els teus problemes, què és el que t'ha passat, perquè això ja et dic que els connecta doncs, probablement molt més amb episodis traumàtics, i en canvi d'aquesta manera és molt més lliure, no ha estat gens dirigit, ha estat un taller acompanyat, no dirigit, malgrat, ells han estat com molt agraïts, i molt agraïts sobretot de poder fer aquesta exposició.
A les obres que es poden veure al Núria Social fins al 28 de setembre s'hi veuen representats multitud de sentiments i records dels propis joves, des de platges i elements culturals del seu país, a mirades. Els responsables de l'exposició es mostren sorpresos de la quantitat de color que han mostrat els seus quadres als joves, un color que representa d'alguna manera l'esperança de venir fins aquí i trobar-se un món millor, tot i els molts entrebancs que es troben sovint en una societat racista i que els dona l'esquena quan arriben o demanen ajuda.
Tanquem els 5 minuts més d'aquest dilluns i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies un dia més per la confiança. Salut, Aniol Puigverd, que vagi molt bé.
Igualment, Joel.